millor lloc. Escolta'l cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Ja ho heu sentit, passant uns segons de les 10 de la nit. Ara de seguida us deixo marxar, però abans deixeu-me que us expliqui, per si encara no us n'heu assabentat, que aquest divendres farem el No ho sé des de fora de l'estudi de RAC1. Serà per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. Farem tota la casa una ruta per Catalunya. Nosaltres farem el No ho sé. També hi haurà el Tu diràs des de Girona, des del Centre Cultural La Mercè. Hi haurà moltíssima gent. El Germán Roca, l'advocat Carles Monguilot, el forense Narcís Verdalet, la periodista de Succés Susana Ponsí. També tindrem el comunicador, col·laborador del món a RAC1, Andreu Joanola, i música en directe. La meva vida és la meva sort. Que si m'estimo em bogeria. El Finestà, que formen part del cartell de les trenes i que ens vindran a presentar el seu nou disc, que justament el trauran aquest mateix divendres. Per tant, coincidirà amb aquest programa especial que estarem fent des de Girona. Ja sabeu que hi esteu tots convidats. El primer que arriba, el primer que seu. Obrirem portes a 8:15, mitja hora abans que comenci el No ho sé. I atenció també, perquè entre tots els qui vingueu sortejarem uns quants regals. Només us dic que heu de venir en persona a Girona, al Centre Cultural La Mercè, per entrar al sorteig, i que són dos premis, podríem dir, doncs, bastant xulos. Si voleu tenir més informació, d'anar al nostre compte de Twitter i Instagram, @nousrq, seguiu-nos, i allà trobareu tots els detalls de com podeu aconseguir aquests premis. Pels que no pugueu venir, si no podeu venir a Girona, doncs no entrareu en aquest sorteig, però sí que ens podreu seguir en directe a rq.cat, a la xarxa Més i també a Televisió de Girona. Serà aquest divendres el No ho sé i el Tu diràs en directe des del Centre Cultural La Mercè, una acció que es fa gràcies al suport de CaixaBank, la Diputació de Girona, la col·laboració de Birba, Carlit, Torrons Vicenç, Montse Interiors, Cellers Maset, restaurant L'Assaig 1901 i Gosby. Què us sembla? Què us sembla aquest programa especial que farem a Girona? Esteu convidats, si voleu venir divendres a la nit, si no teniu res a fer. Centre Cultural La Mercè, un lloc preciós. Us esperem. Si no podeu venir, doncs ens podeu seguir per aquests canals. I els que puguin venir, ja ho sabeu, el primer que arriba, el primer que seu, a partir de 8:15. Magda, Rafa, Raimundo, Gemma, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Dies aquí.
Bona nit.
Porteu-nos alguna cosa d'aquesta gastronomia.
Nosaltres sigui l'hora que sigui, vindrem a l'estudi.
Les sobres, ens portarem les sobres.
Que vagi bé, bona nit.
Adéu-siau.
Les 10 i gairebé 3 minuts. La informació amb el Pep Tormos. Pep, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Que centenars de pagesos tornen a aquesta hora cap a casa seva després de tot un dia de protestes a Barcelona. La majoria aposten per desfer la mobilització i tornar de nit amb els tractors. És el cas dels que han vingut de Girona i de la Catalunya Central, que ho han decidit en assemblea.
Última hora des de Barcelona, la Gran Via. Montse Martí, bona nit.
Bona nit, sí, desfilada de tractors a aquesta hora pel centre de Barcelona, que enfilen ja camí cap a casa i ho fan fent sonar, com sentiu, els clàxons i fent tot el soroll que poden, i avisant també que si el govern no compleix tornaran aviat, i llavors ja no serà per bloquejar Barcelona només un dia. Tot i que la majoria, podem dir, de pagesos aparcats aquí a la Gran Via de Barcelona estan marxant, encara veiem algun tram on els tractors continuen aturats i encara no se sap què faran. Els pagesos que han decidit marxar asseguren a RAC1 que ho fan perquè demà no hi ha cap previsió de fer cap acció i no trobaven sentit passar la nit aquí.
Doncs en seguirem pendents. Gràcies, Montse. Bona nit.
Bona nit.
I també l'Avinguda Diagonal, la gran majoria de pagesos que també desfilen, centenars de tractors acompanyats per patrulles dels Mossos d'Esquadra que ja estan girant cua cap als seus pobles. També hi connectem amb directe a Segiró. Bona nit.
Bona nit, sí. Després de diverses assemblees que s'han fet esporàdicament a l'Avinguda Diagonal, la majoria de pagesos opta per engegar el tractor i fer les 3-4 hores de tornada cap als seus pobles. Asseguren que avui ja hi han fet prou soroll i que, si no hi ha res previst per demà, prefereixen marxar. Això es tradueix ara mateix en una gran columna de tractors direcció Llobregat. Alguns dels pagesos més joves, però, han decidit quedar-se i reagrupar tractors, però, fins i tot així, alguns, en veure la desinflada general, estan decidint marxar. Satisfacció no pel resultat de les negociacions, però sí, diuen, per l'impacte d'avui, i disposats a tornar-hi quan faci falta.
Gràcies, Cesc, que vagi bé. Bona nit.
Bona nit.
I a tot això, el govern que es compromet a fer esforços per satisfer les demandes dels pagesos.
La reunió entre els líders del sector i el president aragonès i el conseller David Mascort ha acabat després de 2 hores amb l'acord de tornar-se a trobar d'aquí 2 setmanes. En una entrevista aquí al 9C de RAC1, el conseller ha fet autocrítica i s'ha mostrat obert a ajudar-los.
En molts punts nosaltres podem fer moltes coses, en altres punts podem traslladar al reste d'administracions competents les demandes que no són només del sector primari, de la pagesia i la ramaderia del nostre país. Arreu d'Europa, a l'estat espanyol, es senten les mateixes reivindicacions. Tots estem d'acord que la pagesia i la ramaderia ha de fer les coses molt bé. Però el que no pot ser és que els exigim el que ningú exigeix a ningú més.
De la seva banda, els pagesos marquen com a prioritat posar punt final a la burocràcia i simplificar els tràmits. Si no, ja avisen, hi haurà noves mobilitzacions. Ho ha deixat clar aquí el 9C també la responsable de Dones d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat.
Se'ls ha posat una pressió que no havien viscut mai. Veure tot el sector d'aquesta manera, disposat a tot perquè reaccionin, jo crec que els farà canviar alguna cosa, perquè si ho han fet un cop, hi podem tornar. I això ho han de tenir present. Quan una persona està cansada i està farta de tot i no té massa res a perdre, és capaç de moltes coses.
I recorda que la proposta d'un canal únic, com avui ha anunciat el president aragonès, es pot convertir en més burocràcia, perquè el sector està envellit i en molts casos no tenen accés a les noves tecnologies.
A banda d'això, fa només uns minuts que ha acabat el judici a Dani Alves. Última hora des de l'Audiència de Barcelona. Benet Iñigo, bona nit de nou.
La defensa del brasiler ha tancat el judici demanant l'alliberament immediat del jugador perquè creu que la versió de la víctima no s'aguanta. De fet, parla d'un relat preparat per ella i les seves amigues per atacar Alves i assegura que el que diuen no concorda amb les imatges de la discoteca Sutton. De fet, el jugador ha assegurat que va ser ella qui el va buscar en tot moment, qui el va començar a tocar i qui un cop dins el lavabo del reservat va decidir quin tipus de sexe feien. Ell assegura, doncs, que va estar totalment passiu. Les acusacions, però, han recordat en els seus informes finals que la noia sempre ha tingut un relat coherent i fidel, i que la conspiració res de res, perquè ho va explicar exactament igual ja quan va sortir d'aquell reservat. Una víctima que han definit com una persona molt valenta per haver aconseguit arribar fins al punt on estem actualment, en què el judici ha quedat vist per sentència.
Gràcies, Benet. Bona nit.
Bona nit.
I gràcies també, Pep. Bona nit.
Fins ara.
Els esports, l'Aleix Pariser, bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
Què fareu avui, t'ho diràs?
Doncs mira, tertúlia amb Joan Lluís Garcia, cap d'esports de RAC1, Toni Padilla i Laia Cervelló. Debatrem en primer lloc sobre la decisió avui del comitè de competició de no fer cas dels recursos que han presentat Barça i Girona per les targetes que van veure en l'última jornada de Lliga. També trucarem als ideòlegs d'aquesta lona gegant que ha aparegut avui en un carrer de Madrid, en un edifici de Madrid, i que ha penjat el Girona abans de visitar el Bernabéu aquest dissabte.
Sí.
Amb el títol El currículum no ho és tot. Una nova realment interessant, una acció publicitària realment interessant. Estem pendents de la Copa del Rei de Futbol. S'està jugant l'Atlètic de Madrid 0, Atlètic de Bilbao 1. Està guanyant l'Atlètic de Bilbao amb gol de penal a la primera part al Metropolitano. També del Barça femení, que s'acaba de classificar per les semifinals de la Copa de la Reina de Futbol. I avui tenim capítol 4 de la secció A la Contra, que fan l'Oleguer Preses, l'exfutbolista, i l'historiador Carles Vinyes. Avui parlem dels models de propietat dels clubs. Un tema que està de moda, sobretot ara que el Barça té problemes econòmics.
Doncs us escoltem de seguida. Gràcies, Aleix. Fins ara.
Fins ara.
I el temps amb l'Abel Caral. L'Abel, bona nit.
Bona nit.
Han de reaparèixer aquestes pluges, eh?
Sí, sí, que ja fa dies que les anunciem, ja fa dies que tenim ganes que tornin. De moment demà seran febles, a veure entre divendres i dissabte. Afectaran més comarques, seran una mica més importants. De moment demà, no al matí, un matí emblanquinat, amb poca boira. A la plana de Lleida n'hi haurà una mica, però no com els últims dies. Acabaran veient el sol. Un sol, això sí, una mica esmorteït, perquè hi haurà bastants núvols bars que emblanquinaran el cel, que a la tarda seran núvols més gruixuts i deixaran algunes precipitacions febles al llarg de la tarda cap al nord de les comarques de Lleida, Cotaneu, 1.500-1.700 metres. Cap a final del dia, aquesta hora, potser una mica abans, podran també aparèixer alguns plogims a la resta de comarques de Lleida i en sectors del sud del país. Les temperatures s'enfilen una mica més que avui a les comarques de Girona i a la costa i prelitoral central en una tarda força ventosa a les comarques de Barcelona i també a les gironines.
Gràcies, Abel. Fins demà, que vagi
bé. Fins demà, bona nit.
Les 10 i pràcticament 9 minuts, una pausa, i de seguida acabem el 9C d'avui parlant d'algunes de les històries que passen a l'atenció primària.
¿Te compraste un coche entre 2006 y 2013? Igual tú no, pero seguro que tu hermana, un primo, un vecino o una amiga, sí. Porque fueron millones de personas las que pagaron de más por el cártel de coches. Ahora con OCU pueden reclamar su dinero, más del 10% del valor de su coche, aunque ya no lo tengan. Diles que entren en ultimomodelo.com. Reclama tu dinero con OCU.
La Calòrica torna als escenaris amb l'èxit Fairfly, una comèdia corrosiva sobre els nous emprenedors i els somnis de triomf empresarial. Una crítica al vertiginós i precari món laboral. Aquest febrer, La Calòrica a l'Espai Texas. Venda d'entrades a espaitexas.cat.
Polestar. Tot va començar amb una idea. Una idea amb vista al futur. I amb aquesta idea, continuem. El Polestar 3, el SUV de l'era elèctrica, s'uneix al Polestar 2. Descobreix la nostra gamma a l'Espace de Barcelona. Rosselló 214. Polestar.com.
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'aquest febrer amb entrades d'avantguàrdia. Gaudeix del musical Los Chicos del Coro al Teatre Coliseum, de tots els concerts al Festival Guitar BSN i del Museu de l'Art Prohibit amb obres que han estat censurades o retirades. Entrades ja a la venda a entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts,
imatges,
xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
RAC1. Home, però ara resulta que jo no podré sortir el diumenge. A la vorera de davant de casa.
No.
A netejar el meu Talbot Horizon amb una manguera i 40 litres de sabó. No, no es pot fer res en aquest món, ho veieu, no?
Home, no, deixa...
No podeu ni netejar el cotxe. Realment tot lo nou va en contra dels homes, com jo. Els homes que tenim un cenicero a la tassa del vàter.
Potser se'n diria al lavabo. Ja no a la tassa,
què? Un home, home,
sí.
No deixa de fumar perquè ha d'anar al lavabo.
No, ja...
Però què és això? Això és de trilirí.
No, home, no, però...
De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
RAC 1.
Tots som 1.
No ho sé. Amb Anna Ballonesta.
Les 10 i 11 minuts, avui, com dèiem, acabarem el No ho sé parlant d'una sèrie documental que es va estrenar fa uns dies a TV3. Es diu Històries de la Primària, està produïda per 3CAT amb la col·laboració d'Incis Films i, com el seu nom indica, doncs ensenya una mica les bambolines, podríem dir, d'aquest sector de la primària, que potser és dels que genera una relació més propera entre els sanitaris i els pacients, perquè si una cosa m'ha cridat l'atenció dels capítols que he pogut veure és que moltes converses doncs comencen a partir d'un problema físic, però acaben centrant-se en altres coses de la vida o de la feina, de la família. Tenim el director de la sèrie que ens acompanya avui a l'estudi de RAC1, el Pol Izquierdo. Pol, com estàs? Bona nit.
Bona nit.
Felicitats per tota aquesta feinada.
Gràcies.
Perquè per la gent que no s'assabenti ara es pot veure els dijous, cap a 3:15 més o menys de la nit.
3:15, potser una miqueta més tard, a vegades, depèn.
Va com va això, no?
Va com va, sí.
Demà, quart capítol dels 6 que es podran veure, no?
Sí, demà és un capítol íntegrament dedicat al malestar emocional, que de fet el malestar emocional és un tema transversal que surt en tots els capítols. És a dir, quan portàvem només 2 setmanes de rodatge ja vam veure que més de la meitat de les consultes que estàvem gravant, darrere de moltes, com bé has dit al començament, darrere de moltes situacions, el que s'amaga és una situació de malestar emocional. Això és una cosa que passa molt a la primària, és a dir, els metges de família són metges de família, són metges de vida, són persones que coneixen molt profundament els seus pacients, no només amb ells, sinó els seus fills, el seu marit, coneixen el seu context econòmic, cultural, familiar, i aleshores s'acaba creant una relació de confiança i un vincle molt fort. I això fa que els metges sovint saben que darrere d'un mal d'esquena, darrere d'un mal de cap, darrere d'un insomni...
Hi pot haver altres motius, no?
Altra cosa.
Els capítols, hem de dir que tenen una mica de tot, hi ha moments de complicitat, com ara deia el Pol, entre professionals i pacients, també moments de riures, moments més emotius, i una de les persones que ens va fascinar més del primer capítol és ella.
Què tal vas de dolor?
Ah, ja els vaig apuntar, com em vas dir.
Ah, perfecte. Ho portes?
Sí.
Molt bé. Ah, ja esperava un paper. Fic passada la
mola. Que va ser directora de l'EAP de Navas Balsareny, al Bages, és metgessa de família en aquest centre, és l'Encarna Sánchez. Encarna, bona nit.
Hola, bona nit.
Gràcies també per acompanyar-nos. No sé si has vingut des d'allà, perquè avui l'entrada era complicada, a Barcelona?
L'entrada era complicada, però hem arribat, sí.
Anem a la sèrie. Tu l'has vist? T'has vist després com ha quedat el resultat?
Sí, nosaltres no ens vam veure fins al dia de l'estrena.
Per tant, impacte total, igual que tothom.
Total.
Què t'ha semblat? Què t'ha semblat com ha quedat?
Bé, jo crec que és fidel.
Reflecteix la realitat que viviu vosaltres.
Jo crec que és molt fidel al nostre dia a dia.
Teniu un ritme important,
Sí, dies més que altres.
Cada dia és així?
Normalment sí.
Crec que fa 23 anys que treballes sí. A l'atenció primària.
Sí.
No sé si has vist moltes diferències des que vas començar ara. Què és el que més ha canviat o el que més t'ha sorprès dels canvis a la gent, en les consultes, en les situacions personals?
Bé, ha canviat tant la societat, no?, que les nostres consultes són molt diferents i la manera de relacionar-nos amb els pacients també és molt diferent. És molt diferent la demanda del dia a dia, el que esperen de la visita, el temps o els tempos que volen que resolgui.
Tot més ràpid, no?, m'imagino, que va per aquí la cosa.
Tot ràpid, tot per ara, tot amb moltes expectatives que a vegades tampoc estan a les nostres mans, no?
Dèiem abans també que malgrat és un esglaó molt important de la sanitat, a vegades doncs es té una mica allà abandonat o es menysté una mica l'atenció primària. Tu què li trobes a la primària que no tenen altres especialitats? Perquè entenc que si t'hi has quedat 23 anys és que t'hi has trobat bé, no?
Bé, jo vaig escollir, vull dir, podia haver-me equivocat, també és veritat, però jo vaig escollir fer l'especialitat perquè em va fascinar una prèvia que havia fet abans d'agafar l'especialitat. Nosaltres estem molt a prop de tothom, no? Aquesta proximitat, estem sempre a prop tant dels que consulten com de les seves famílies, com del poble, no? Som com de proximitat, no? I a més som molt versàtils, podem fer moltes coses, sabem de moltes coses, no?
Suposo que això també té una altra cara de la moneda, no? Que és que com més coneixes la gent i més propera t'hi sents, a vegades quan les coses no van bé fa que sentis més empatia que potser un altre metge que passa a consulta i no torna a veure aquell pacient en mesos o en anys, no?
Segur, però també per això ens reconsulten molt a nosaltres, perquè ens coneixen. Nosaltres els coneixem amb ells, ells ens coneixen a nosaltres.
Però creus que això també potser és la pitjor part de la vostra feina, aquesta empatia, o a vegades haver de comunicar males notícies?
Bé, és el preu que té la proximitat, no? O sigui, tu els coneixes molt i pateixes molt amb ells o segueixes la malaltia moltes vegades del principi fins al final, no? O potser fins i tot hi ha algun pacient que l'has acompanyat en dues males situacions o tres, no? I sí, és difícil el dia a dia.
Mira, si et sembla, recordem un dels moments més emotius que vas viure i que es va poder veure en el primer capítol.
¿Cómo vamos de despistes?
Bastantes.
¿Pero tipo qué?
Bueno, pues no. Mira, esto es la cocina. Voy a buscar una cosa al armario que fíjate tú si hace años que lo tengo. Voy, abro el armario y no sé qué. Me voy otra vez al otro armario y no lo encuentro. Emilio, que no encuentro esto. Pero si lo tienes aquí. A veces no encuentro.
Es una situación real, ¿no? A la consulta es la Gloria, amb el seu marit, ara sentíem, ¿no? L'Emilio i la Glòria que reconeix que cada vegada s'oblida més coses, no?
Sí, a més, venia d'una prèvia la consulta, a ella li costava molt de reconèixer aquesta situació a l'inici i havia fet una visita prèvia amb la filla com per posar-nos en antecedents i llavors vaig fer venir a la parella per poder situar-nos.
Clar, suposo que situacions com aquestes deuen ser complicades també d'afrontar en el vostre dia a dia, no? I més com el que dèiem ara, amb una persona que coneixes de fa temps segurament.
És difícil situar-te, no? Però sobretot has de posar en el lloc en el que tu siguis útil pel que a ell li passa, no? Has de ser professional en aquest sentit, no? O sigui, si és molt fàcil caure en la molta empatia, però si no, però no pots caure mai a l'altre extrem perquè no els ajudaràs, no? La nostra feina és ajudar-los o acompanyar-los si no els podem ajudar, no? Llavors...
Clar, abans dèiem que a vegades els pacients doncs, comencen a explicar això, un problema físic, un mal d'esquena, un refredat o el que sigui, t'acaben parlant de la seva vida i això em porta a un altre moment d'aquest primer capítol.
Mira, estic una mica sola moltes hores. Clar, es troba a faltar al costat, eh?
Sí, ara feia dies que no pujava, sí. Jo també me'n recordo.
Sí, sí, ahí sí.
Aquí estem en una situació diferent, no és en una consulta, sinó que tu et desplaces a casa d'una pacient. No, explica'm una mica, per la gent que no hagi vist aquest capítol, què et trobes en aquestes situacions en què tu t'has de desplaçar a casa d'algú, sobretot en comarques, no, en pobles petits, que no tenen aquesta atenció primària allà mateix.
Home, aquesta casa és molt lluny.
Molt lluny, eh? Què vol dir molt lluny?
Doncs aquesta casa hi ha uns 35-40 minuts d'arribar des del centre d'atenció primària. Per una carretera, bé, bueno, per nosaltres coneguda, eh? No és que no la puguem fer, eh? Però sí, és tan lluny. I aquesta és la vídua d'un pacient que en una situació de terminalitat va decidir quedar-se a casa seva i que vam atendre fins que vam poder. Al final per desgràcia, l'últim tram no vam poder-lo acompanyar a domicili perquè era ingovernable, també. La distància jugava un cert paper. Però la Pilar no condueix, viu molt lluny del proper nucli urbà, i per tant, si no l'anem a veure o en aquell moment algun familiar la pot acompanyar, doncs...
Però l'aneu a veure amb una certa regularitat o només si ella us demana que hi aneu per algun motiu?
Nosaltres fem els controls de crònics planificats, i sobre aquests controls de crònics que planifiquem, doncs anem sobre les coses que surtin agudes, no?
En aquests casos, no sé, veieu també una actitud diferent entre els pacients que poden tenir aquest accés directe a venir a la consulta, no?, i gairebé picar la porta i preguntar-vos coses, amb aquests que estan més lluny, no sé si tenen més resistència o...
No sé si la tenen o no la tenen, però s'aguanten molt més. O sigui, que els hi costa molt trucar, han d'estar molt fotuts per trucar.
Hi ha algun cas que no hagi sortit a la sèrie, però que t'hagi impactat de la teva carrera? Allò que diguis, aquest em va quedar gravat.
Bueno, la sèrie quasi va sortir un pacient, no, Pol, que no vam poder acompanyar, perquè era un pacient que havia accedit a firmar, a deixar-nos filmar, era un pacient terminal.
Sí, un dels objectius de la sèrie. Penseu que de les 190 sol·licituds d'eutanàsia que es van tramitar el 2021-22, 90 es van tramitar a través de la primària. Què vol dir això? Que en el moment en què tu prens la decisió més important de la teva vida, que és com vols morir, la majoria de gent confia en la primària. Això és molt valuós i és una dada que probablement molta gent no sap i que demostra fins a quin punt, ja et dic, en un moment tan important com aquest, que és decidir com vols morir, vols estar al costat del teu metge de família. I ara que l'Encarna així la veieu tan sèria, però és a dir, quan parlava de la línia...
Sobrant amb un cert humor, no? M'imagino.
No, és a dir... D'entrada és una persona que sempre, o sigui, ens va encantar, o sigui, la vam fitxar d'entrada com a personatge perquè riu molt. I una persona que riu molt i és metgessa i riu, facilita molt les coses, facilita molt la comunicació. I l'Encarna i tot l'equip del Bages té aquesta particularitat. Bueno, d'entrada...
Ah, sí, els del Bages riuen més que la resta.
No és que els del cap de Navàs. Els del cap de Navàs i dels... A més, tenia una particularitat al cap de Navàs, i és que tots són dones. De fet, jo els vaig dir que si hagués de fer una sitcom, la faria al cap de Navàs.
Quina vergonya.
Perquè, no
sé si estaríeu disposades o no.
Bueno, quasi tot l'equip va dir que si participa en aquesta. Home, no sé la propera.
El Pol està pensant en un altre projecte aquí, eh?
Sí, perquè, a més, de fet, el que ens va sorprendre... A nosaltres hi ha dues coses que ens van sorprendre moltíssim. Una és... ens van acceptar molt bé. És a dir, totes les professionals, o només les de Navàs, les de Sant Roc, Besòs... Girona, Vilarroja, la Font del... És a dir, totes. I després el que més ens va al·lucinar va ser la naturalitat amb la que la gent es deixava anar dins de la consulta, havent-hi una cosa tan immersiva com és un equip de televisió on hi ha dues càmeres, un tècnic de so...
Posa una barrera, no?, de no expressar-se
de potser naturalitat. El gran repte, jo crec que el gran repte que teníem nosaltres era dir, bueno, com el saltarem, aquest obstacle, com aquest repte, com el solucionarem. I la gent, és a dir, la confiança que s'estableix entre usuari, entre pacient i professional és tan alta que era com si nosaltres no existíssim. I de fet jo crec que és això, no? Que és una sèrie com molt immersiva, perquè tu tens la sensació com a espectador que estàs allà dins de la consulta, i crec que és el gran èxit.
Mira, això de la sitcom que ara deies, no sé si pot tenir relació amb això que sentirem ara.
Va trucar una senyora per al seu pare.
Ah, perquè m'ha...
És una persona gran, que ja sabem que les persones grans tenen una quantitat de remeis importants a casa. Pues diu que el pobre senyor es veu que portava tot el dia estrenyit. I la gent gran té un remei, que és que encén una espelma, se la fica a prop de l'anus.
Ai, ja.
I resulta que llavors els gasos com que es cremen i se suposa que llavors ja no estàs estrenyit. Qüestió, que se la va apropar massa, pobret senyor, i...
No es va cremar?
Vaig xuclar.
No es va cremar?
No es va cremar. No. En plan, simplement vaig xuclar. I el pobre senyor, com que és gran, no s'ho podia treure.
Ai. Suposo que també moments com aquest, una mica de distensió, va bé, no, Encarna, en aquesta feina?
Home, el dia a dia és molt dur. Llavors intentes trobar aquests espais, o de dinar, o d'esmorzar, o de parar, o del cafè amb els companys.
Però el que és brutal és que una situació com aquesta està gravada, ja us dic, amb càmeres, sí, amb un redactor de rodatge, amb un tècnic de so... I la sensació és com si fossin actrius, és a dir, la naturalitat és... No, és veritat,
no ho som, eh?
No ho sou.
Doble feina, doble jornada, eh?
Però jo crec que, és a dir, com a espectador t'arriba més perquè és això, tens la sensació de que això com si ho haguessin fet tota la vida, és a dir, com si haguessin, com si les càmeres hi haguessin estat tota la vida. Uh-huh. I bé, i jo crec que és una de les, és un dels punts positius, és una de les virtuts d'aquesta sèrie, no? Aquesta naturalitat, aquesta cosa orgànica de que estàvem gravant, i és bé.
A banda d'això, Pol, et volia preguntar què és el que t'ha sorprès de la sèrie sobre aquest sector concretament, perquè tu havies fet altres programes amb una certa relació amb el món de la medicina, no? Però no de la medicina com l'has viscut en aquest programa de Històries de la Primària, no?
La primera reacció que vaig tenir quan em van encarregar el projecte va ser: això és molt complicat, és molt complicat. Mm-hmm. Perquè, diguéssim, la primària no hi ha moviment intern, i a la televisió hi ha d'haver-hi moviment. Penseu que són espais com molt teatrals, són dues persones parlant en un espai petit. I el primer que vaig pensar és: bé, això és poc televisiu. Sí. Hi haurà una feinada molt gran. I vaig descobrir, vam descobrir tot l'equip, aquest vincle que hi ha entre els pacients i els metges de família. Penseu que per moltíssima gent el metge de família és l'únic contacte que tenen amb el món. Per molta gent gran, el fet d'anar al CAP o el fet d'anar a l'ambulatori és un acte de reunió social, i és la seva connexió que tenen amb el món. És un lloc de reunió social com ho pot ser, sí, la perruqueria, com ho pot ser el mercat, és a dir, forma part de la nostra vida quotidiana. I després el que no ens imaginàvem era aquesta dependència de molts usuaris i de molts pacients cap al seu metge de família, i sobretot aquest malestar emocional que hi ha darrere de moltíssimes consultes que es donen a la primària. És el que hem comentat moltes vegades: la primària s'ha convertit en la dipositària del malestar emocional de tots els catalans que no es poden pagar un psiquiatre o un psicòleg de la privada, i és un dels grans temes pendents. O sigui, hi ha un problema molt gran amb tot això, i tot això s'ho carrega la primària. És a dir, com que són els dipositaris d'aquesta confiança, com que és la persona amb la que jo confio, com que és la persona amb la que jo sé que si arribo a una situació terminal li confiaré la meva vida, doncs t'ho acaben explicant tot, ells saben de tot. I aleshores és: tinc mal d'esquena, tinc mal de cap, bueno, però què et passa a casa? Bueno, és, s'ha produït una situació, el marit s'ha quedat sense feina, al fill li passa això, i és el teu suport, i acaben fent de psicòlegs. El que passa que ells tenen 10 minuts. No.
Clar,
tenen...
Encarna, tu notes a vegades que fas més de psicòloga que de metgessa?
Hi ha dies que sí. Bueno, no dic de psicòloga professional, però aquesta escolta activa. Exacte, o aquest donar-li la volta, no? O escoltar o intentar discernir si el que t'està explicant és només d'aquell problema de salut en concret o hi ha alguna cosa més al darrere. Jo a vegades me'ls recito, perquè no tinc temps, i ja veig que alguna cosa no va bé.
No va bé. Pol, et pregunto per algun moment que realment t'hagi emocionat d'aquests capítols que veu gravar.
El de l'Àgueda.
Molt dur.
Sí, el de l'Àgueda va ser dur.
Quin era el cas de l'Àgueda?
L'Àgueda és una pacient oncològica que està en un estat terminal. Nosaltres la vam gravar, crec que a finals de juliol. I es va morir al cap de dues setmanes. I el que ens va sorprendre era l'austeritat emocional amb la que parlava. O sigui, que una persona que sap que s'està morint acabi la consulta amb la Berta, amb la seva metgessa, dient: toca qui toca, i vaig a l'oncòloga i em diu que fatal, però jo vull seguir vivint. I la reflexió que feia la Berta, la seva metgessa, de que ells saben perfectament de que curar sovint curem poc. El que fem és acompanyar fins al final. És a dir, jo no et curaré, potser no et puc curar, però sempre estaré al teu costat. I això d'estar sempre al costat és molt important. Els metges de família, hi ha un aspecte que dominen molt i que molts metges especialistes de prestigi no dominen, que és la comunicació. I als metges de família se'ls hauria de donar molta més importància, haurien d'estar molt més ben pagats, perquè dominen la comunicació, el contacte amb el pacient, el fet d'acompanyar. Jo, hi ha moments en què no necessito tant que em diguis què és el que tinc o quan em moriré o quin és el meu diagnòstic. Vull que m'escoltis, vull que em toquis, vull que m'abracis.
La manera, no, també, de com traslladar aquesta...
I això és bàsic, i això ho saben fer ells, i només ho saben fer ells.
Mira, crec que podem escoltar també aquest cas.
Estàs més o menys contenta? Jo estic contenta. Si estic viva, estic contenta. És veritat, si estic viva, estic contenta.
Vas anar
a l'oncòloga.
I què?
Molt malament. Com sempre, és que tampoc no puc dir malament. Encara que diguin cada moment: això s'acaba. Ja sé que s'acaba, però no fa falta que m'ho diguin. Ella no m'ho diu, eh?
És una mica el que explicaves tu, no? De com estava vivint ella aquesta situació. Ens queda molt poc temps, va, te'n demano un que t'hagi fet riure, com a mínim, per acabar una mica diferent.
Home, el gran fitxatge d'aquesta sèrie, que és la Teresa.
I el ronyó està bastant estable.
No s'ha mogut?
S'ha mogut una miqueta. Cap...
Però sí, menja de tot.
Però aquesta mica de diferència...
Qui és? No és...
La Teresa és la, la Teresa era la infermera del, de l'ambulatori local de Balsareny de l'any, des de l'any 48 fins al 96. I aleshores tothom la recorda per les injeccions de fetge de bacallà que posava la canalla. Vaja. Perquè mengessin més. Bàsicament li tenien molta por perquè fotia uns xeringots que feien por. I aleshores és una persona de 96 anys que té una força brutal, i té una empenta brutal, però és això, ara em fa mal la mà, ara em fa mal... És d'aquests personatges que és un regal i que l'has d'aprofitar i que seguirà sortint en els... En els...